més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Últim Hotel Suís de la setmana. Avui, divendres 7 d'octubre del 2022, dia plujós, dia gris a la ciutat de Sabadell. El centre d'esports torna a buscar aquest diumenge el caliu de la seva gent per intentar continuar, com a mínim una setmana més, amb la seva dualitat en aquest inici de Primera Federació. Les xifres són més que conegudes. Aquest 7 de 9 a casa, amb un únic gol en contra, i 0 de 9 a fora, amb 8 dianes rebudes. I ara toca partir de la nova Creu Alta, però amb un asterisc. Fins ara han passat pel temple dos equips que es troben en descens, Calahorra i Amorebieta, i un altre que porta els mateixos punts que és el Cornellà, com és el Cornellà. Ara visita l'estadi el segon classificat, un Eldense molt en forma, com ho demostren els 13 punts dels últims 15 possibles, que ve de remuntar el Nàstic in extremis i de forma èpica, i que només ha rebut 3 gols en contra. Ho dic sobretot per tots aquells qui no compren l'argument que hi ha equips d'una lliga o d'una altra. L'equip de Fer Estevez, amb un pressupost molt més alt que el del Sabadell, està cridat a ocupar una de les 5 primeres places, bé sigui la d'ascens directe a segona o la de la via del play-off. I tot en una gespa de l'estadi ressembrada, que hauria de presentar millor aspecte després de dues setmanes de tractament i sense tocar-la, però que molt em temo, veient les fotografies que han anat enviant els Sergis aquesta setmana per via interna, que seguirà donant molt a parlar en els pròxims dies.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
El Toni González, a les vies de so, acabem la setmana.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que ha mort una persona aquesta matinada en els aldarulls a la prèvia del partit entre Gimnàsia i Esgrima i Boca Juniors de la primera divisió de l'Argentina. La policia ha fet servir pilotes de goma i gasos lacrimògens i el núvol originat ha obligat a suspendre el partit al minut 9. A l'Europa League, el Betis i la Real Sociedad han encarrilat l'accés a vuitens, els verdiblancs remuntant el gol de penal de Dybala al camp de la Roma i el Txuri-Urdin superant el Xèrif a domicili per 0-2. El Barça de bàsquet s'estrena aquest vespre a l'Eurolliga, rebent a 8:45 l'Olympiacos, ahir Panathinaikos 68, Real Madrid 71 i València Bàsquet 71, Baskonia 81, i George Russell ha estat el més ràpid sota la pluja als lliures del Gran Premi del Japó de Fórmula 1 a Suzuka. Més sumari.
Què es comenta a la recepció?
Tindrem tota la prèvia del Sabadell Eldense amb els dos entrenadors. També parlarem del Sabadell B, de l'Oar Gràcia, d'aquesta reacció de la Unió Ciclista Sabadell a l'assignació d'un final d'etapa de la Volta a Catalunya a la nostra ciutat, Iker Pajares al US Open d'Squash o David de la Cruz al Giro de Lombardia.
L'actualitat de la Primera Federació.
Endivineu quin ha estat el millor gol de la sisena jornada a la Primera Federació. Doncs sí, el de Juan Carlos Menudo contra el Sabadell, amb el 44,4% dels vots al canal oficial de la categoria. Atenció a aquesta dada d'agrada bé, però el Sabadell és l'únic equip de tota la Lliga que no ha marcat a la primera part. El Calahorra, per contra, l'únic que ho ha fet a la segona, que no ho ha fet, volíem dir, a la segona. L'Eldense, per si us ho pregunteu, un 29% a les primeres parts dels seus gols i un 71% a la represa. I el jove Toni Ramon ha renovat amb l'Atlètic Balears fins al 2025.
De quin partit no estarem pendents?
Del Jan Regensburg-Greuerfurt de la segona Bundesliga, a 6:45 de la tarda.
I a les xarxes socials?
Ens quedem amb el comunicat del Club Natació Sabadell de Futbol Sala. A més, aquest matí la secció vol manifestar, diu, el seu malestar una vegada més per les decisions preses i el tracte per part del Club Esportiu Escola Pia vers la nostra secció any rere any. En aquest cas, el nostre malestar és per informar de les només 60 entrades que rebem pel derbi. Per part nostra, trobem un número insignificant, ja que en tractar-se d'un partit especial, la quantitat d'entrades sol·licitades tant pel soci del club, aficionats i públic en general, el volum és molt superior a les entrades facilitades, amb tot el que comporta la gestió de només 60 entrades a finals de setmana, com ens trobem. Doncs això, escalfant-se també aquest derbi que es podrà viure al canal de Twitch de Ràdio Sabadell.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
Una i 9 minuts del migdia. De seguida anem a la nova Creu Alta. Abans, notícia també d'última hora que acabem de conèixer. Avui, com sabeu, és l'últim dia per fer entrega dels avals a les eleccions del Club Natació Sabadell i poder ser proclamats candidats. Recordem que de la cursa inicial de 4 precandidats en van quedar 2 i fa uns minuts acabem de saber que Claudi Martí, el president en aquest cas dels últims anys, n'ha lliurat 1.902 avals. Per tant, aquesta és la xifra, insistim, d'avals que ha lliurat Claudi Martí, 1.902, un miler més. Recordem que eren 829 els mínims necessaris per ser proclamat candidat. Per tant, no hauria de tenir problemes Claudi Martí per passar aquest tall i ser candidat a la presidència del Club Natació Sabadell. Estem pendents també de conèixer la xifra d'avals que presenta l'altre precandidat, com és Antonio Ortiz. A tot això, insistim, les eleccions del Club Natació Sabadell, que tindran lloc el dia 20 d'octubre, sí, els dos, Claudi Martí i Antonio Ortiz, passen aquest tall i són proclamats candidats, però en el temps és bastant més immediat el duel d'aquest diumenge a les 4 de la tarda a la nova Creu Alta entre el Centre d'Esport Sabadell i el Club Deportivo Eldense. Marxem fins a l'estadi perquè d'aquí a 4 minuts i mig ha de compareixer Gabri García. Sergi Parc, és així, oi?
Dues hauria de començar aquesta roda de premsa.
Sergi, ara sí, no? Que no t'escoltàvem.
Ah, doncs sí. Hola, Pau Vitori, com estàs?
Deies a un quart, no?, de començar.
Sí, en principi està previst perquè comenci a un quart de dues. Els mitjans que ja anem arribant aquí a la sala Miguel Quereda, de moment no veiem a Gabriel García per aquí a prop, així que bé, veurem si es compleixen els timings, però en principi, com diem, a un quart de dues ha de comparèixer el tècnic del centre d'esport.
A diferència de la setmana passada, que recordem que va comparèixer a dos quarts d'una, perquè l'equip havia de viatjar a Logroño, avui tornem a l'horari habitual, per tant, estarem pendents d'aquestes declaracions de Gabri. Abans de res, Sergi, la gespa què?
Doncs la gespa, d'aquella manera, us he passat ara unes imatges per via interna. La veritat és que enganya força si la mires des de baix, perquè quan la trepitges directament sembla que estigui prou bé, sembla una catifa verda, sembla que tingui més o menys bona pinta, però la veritat és que quan hem pujat a la zona de cabines, un aspecte doncs, força similar al de fa un parell de dies quan el Sergi Garcés ho va poder copsar de primera mà aquí amb la roda de premsa de Sergi García, doncs que deixa força que desitjar. Veurem si el tractament finalment doncs, haurà fet efecte, si en les pròximes hores acaba millorant del tot, però hi ha força clapes i a més, Pau, també s'ha d'afegir aquest factor pluja. No és que plogui amb molta intensitat aquí a la ciutat de Sabadell, però home, des de fa ja una estoneta que cau aigua i en les pròximes hores també està previst que ho continuï fent, crec. I si no que em corregeixin aquí els meteoròlegs que en principi sense gaire intensitat.
Has fet bé d'home del temps. Doncs estarem pendents també d'aquesta circumstància. Quin és l'aspecte final que presenta? Perquè és cert que la imatge, doncs, la gespa no sembla estar tallada, no està marcada, evidentment. Després presentarà doncs, el dia de partit un rentat de cara, però és evident que hi ha clapes al camp, hi ha parts marronoses i per tant segueix preocupant doncs, com pugui arribar aquest partit de l'Eldense i, evidentment, ja no parlo ni de la resta de la temporada. A tot això, Sergi, pendents també del que pugui dir avui Gabri García, sobretot tinc curiositat per veure si el de Sallent té tothom a la seva disposició, perquè recordem que torna Àlex Sala un cop complert el partit de sanció i, tret d'aquestes molèsties que explicàvem de Dan Gurdiel, haurien d'estar tots a punt, inclosos també David Estals i Joanet López, que tampoc van viatjar a les Gaunes.
Això t'anava a dir, que Joanet simplement recordem que es va quedar fora de l'última convocatòria per descans, després d'acumular fatiga després d'haver jugat els dos partits amb la seva selecció, i en el cas dels Ginestals, doncs, per un procés víric que havia passat la nit anterior abans del viatge, doncs, finalment també va caure de la llista. En principi, Gabri García hauria de comptar amb tothom. Sí que és cert que en els últims dies hi ha hagut algun jugador que tampoc ha passat allò del tot una bona nit, també amb aquestes temperatures que sembla que són força inestables, no? Combinant la calor i una miqueta de fresca, doncs passant algun procés víric també, però en principi veurem si el tècnic de Sallent no ens diu el contrari, hauria de comptar amb tothom, i ja sabem, Pau, que en tot cas Gabri García sempre és molt obert a l'hora de revelar amb quins jugadors pot comptar de cara als partits.
Estarem pendents d'aquesta llista oficiosa que pugui donar Gabri. No sé si, Sergi, la cosa anirà molt, molt puntual, perquè escolto ja soroll de fons.
Jo també escolto soroll de fons, però no veig ningú aquí encara. O sigui que...
Bé, en tot cas ens queda un minutet per un quart. Mentrestant també hem de comentar una informació de les últimes hores que hem pogut saber. I si recordeu, relacionat amb això, doncs a l'últim partit, la penya Honor 1903 no va, doncs, animar la primera meitat en senyal de protesta per tots els episodis que hi havia hagut a la Nova Creu Alta en els últims partits. Sembla que la situació s'ha solucionat en aquest sentit, no, Sergi?
Sí, en principi sembla que queda solucionada la cosa. Espera, que m'estan dient aquí de si ve Gabri García o encara no, ara ha de venir d'aquí un minutet, així que aprofitant per comentar-ho, Pau, recordem que a més doncs els Honor 1903, farts d'algunes situacions, doncs no van estar la primera part en el partit contra el Calahorra, però sembla que aquestes converses, després de totes aquestes problemàtiques, que si no hi havia manera de trobar un bon lloc per col·locar les banderes, fins i tot denunciant una situació en què una persona minusvàlida, que normalment s'asseia amb ells, doncs va haver de veure el partit sol en una zona habilitada, doncs també denunciaven aquesta situació. Sembla que les converses amb el club han anat per bon camí, fins i tot el club els cedirà un espai de les carpes exteriors perquè els Honor 1903 puguin vendre els seus productes, uh-huh. Així que en principi bona entesa i bones relacions aquí entre la penya i el club.
Sí, perquè pel que ens deien també, doncs, es comentava que des del club havien exposat tota aquesta problemàtica al voltant de la llei de l'esport, i que, doncs, això també ho hem anat explicant en els últims dies també al tribuna preferent de la setmana passada, com el Sabadell en certa manera està lligat de mans i peus pel que fa a l'aplicació de la llei de l'esport, que al final és una cosa també que, doncs, competència dels Mossos i la seguretat en aquest sentit. Escolta un moviment.
Sí, acaba d'entrar Gabri García, per tant som-hi amb aquesta roda de premsa. Hola Gabri, bon dia. Et volia preguntar primer pel rival, sense treure-li mèrit ni molt menys, els 7 punts que heu aconseguit de moment a casa. Sí que és cert que potser dels 4 partits que fins ara haureu disputat després d'aquest contra del Dense, el rival d'aquest diumenge potser és el més complicat, ni que sigui per potencial i per la trajectòria de moment curta que porten fins ara.
Sí, per suposat, com tu dius, al final... Cada jornada és difícil, ja ho veieu, que al final costa guanyar a tots els equips, i per suposat que ja ho dèiem, una pregunta vostra era que ara ens arribaven 3 partits contra rivals de la part alta de la classificació, potser equips que estan dissenyats i tenen pressupost per estar lluitant per les posicions d'estar de la classificació, i de fet pues, vam tenir la primera a Logroñés, ara ens arriba l'Eldense. Com molt bé deies, és un equip que ha pujat aquest any de categoria, però crec que els seus objectius i està dissenyat per una altra cosa, o sigui, vull dir, una altra cosa, vull dir, per estar lluitant per entrar a play-off, i ara ens arriba pues, aquest equip que a més ve amb una ratxa molt positiva, només amb una derrota la primera jornada, diria, i després amb 4 victòries i un empat consecutius, no? Per tant, pues, amb bona dinàmica, amb una dinàmica positiva, i com tu molt bé deies, un dels equips, un rival que ens ficarà d'una altra cop una vegada més a prova.
Sí, el seu rival d'aquesta entitat... No sé si
un rival d'entitat, que això sí pot fer condicionar el plantejament, de ser més cautelosos.
No. Serà el Sabadell de casa, sempre, i el Sabadell també serà fora. Jo crec que jo sé que hi ha molta gent de futbol i no, i que volen que canvi d'opinió o que canvi de plantejament possiblement, però això no passarà. ni quan juguem a casa, ni quan juguem a fora. Nosaltres tenim una idea i amb aquesta idea anirem sempre i la treballarem al màxim. Per tant, no serem un equip que canviï depenent de ningú, evidentment, amb matisos, sabent que davant tenim un equip molt potent, amb un equip que ofensivament em sembla dels millors de la categoria, un equip que a les estadístiques possiblement sigui el millor equip fins ara en aquests partits que hem jugat, sigui el millor, i que és un equip molt vertical, per tant el que acaba més vegades a atacs verticals, no? Per tant, evidentment que hem d'estar alertats amb això, però en cap cas canviarà la nostra idea ni el nostre plantejament, això.
Sí, Gabriel Bolaño, comentaves que l'equip encara està en construcció, però alhora deies...
L'equip diu que està encara en construcció.
En unes alçades, que hi ha coses que s'han de solucionar ja.
Hi ha coses que s'han de solucionar ja.
Això, veient també...
Com es fa, això?
Sé que és el més difícil que us trobareu.
Veient els rivals que venen.
Veient que venen rivals d'aquesta magnitud.
Bueno, també ho vaig dir després del partit. Crec que... ho heu explicat, som un equip que hem arribat molta gent nova, sempre ho expliquem, però que no s'excusa, o sigui, ho expliquem perquè creiem que és una de les coses que hem de tenir present. Han vingut 20 jugadors nous, vull dir, evidentment que les hem de canviar ja. Som un equip clarament en construcció i una de les coses, bueno, que com tu deies, no? que ens està faltant potser és pues, aquesta una miqueta de contundència o determinació en àrees, sobretot, no? Al final tothom parla d'això, no? Els partits es guanyen per en àrees. Jo crec que nosaltres hem encaixat gols sobretot per aquesta falta una mica a vegades, no? D'identificar en quina zona del camp estem, què podem fer en aquesta zona. Aquesta contundència em refereixo, no? en zona defensiva moltes vegades, en les que robem pilota i estem pensant en passar-la, no? En passar-li a un company, quan potser en segon quina zona del camp no és aquesta la primera idea, és robar-la i potser allunyar-la de la zona de perill. No? Jo crec que aquest és una mica el resum, que la conclusió que hem tret una mica, sobretot dels partits de fora de casa, que ens està passant això, i aquesta idea, no, tan marcada que tenim de voler sempre jugar a la pilota, pues, bueno, hem de saber també com a equip identificar en quines zones això ho hem de fer o no, no? Està clar que bueno, en construcció, aprenentatge, i malauradament som un equip que estem aprenent a base de cops, no? De gols encaixats o de derrotes fora de casa que ens ha de fer aprendre, no? I el que deia és, bueno, ara ja ens ha passat en alguns casos ja, no? Més d'una vegada, i bueno, hem d'intentar que no es torni a passar o que ens passi les menys vegades possibles, no? I una mica aquesta és la... veient el partit, ara perquè m'has preguntat això, de l'altre dia, pues, una mica, crec que aquí va estar molt la balança del partit, com dèiem després, i he escoltat que era difícil d'explicar, dir que és un partit igualat, però sí que és veritat que després veus aquestes jugades i és on el partit va declinar-se cap a un costat o cap a l'altre.
Sí, Gabriel, a les primeres jornades, i durant aquestes setmanes, de fet, has anat parlant d'aquesta competitivitat que hi ha a l'equip. Et pregunto si després de 6 jornades tens una mica al cap quin seria l'11 ideal de l'equip. Ho dic perquè no sé si ets molt de xarxes socials, però hi ha gent que fins i tot demana allò, que hi hagi un 11 perfilat, i realment doncs, en les jornades doncs, hi ha hagut força canvis, no? Sobretot entre partit i partit. No sé si, més enllà de que sí que existeixi aquesta competitivitat, si el Gabri García en aquest cas té allò, un 11 ja més o menys definit després de 6 jornades de competició.
De xarxes socials soc just, lo justet, evidentment que tots ens les mirem de tant en tant i està bé. I després la segona pregunta, bueno, el que m'has dit és el de l'11. Ho vaig dir i ho mantinc, no? Jo crec que al final estan entrenant tots els jugadors bé, crec que tothom està bé per poder jugar. En el dia a dia no veig una diferència a nivell d'entrenaments entre uns i uns altres, per tant, bueno, sempre hi ha jugadors que creus, no?, que estan agafant ja el seu pes a l'equip, no?, diguéssim, o que són realment importants en aquesta base de l'equip, però hi ha molts, no?, que aniran jugant depenent de la situació en la que es trobi cadascú, de les setmanes en les que veiem com entrenen. Un 11 fixa no el tinc ara mateix al cap, evidentment que no. Sí que tinc jugadors potser, no?, que estan participant més, a més ja ho veieu, que sempre estan sent més habituals a les últimes alineacions, i després hi ha 3 o 4 canvis que ballen i que van canviant, no? Per què? Pues perquè crec que això, que jo veig que el dia a dia pues que hi ha molta igualtat en els entrenaments, tothom li està ficant moltes ganes, molta intensitat. Per tant, això, pues, jo crec que és bo mantenir-lo, i per mantenir-lo s'han de veure importants i s'han de veure participant. Si no, ho perdrem. A la que tinguem un 11 fixa, tots aquests jugadors pues, igual fan aquest, no?, aquest pas enrere, dient, bueno, ja no soc tan important, i això és el que no vull, això és el que vull mantindre.
Sí, potser insistim sobre aquests dos sabadells que potser...
Insisteix sobre els dos sabadells que hem vist fins ara, segons si és a casa o a fora.
Podria entrar una mica, no amb els nervis, però una mica alguna alerta. En canvi, si es guanya un equip de la zona alta...
Si ara es guanya un equip de la zona alta, sí que seria una reafirmació moral.
Evidentment, jo crec que estem passant, no?, durant totes aquestes setmanes, passem, no?, de la decepció a la, una mica, som una mica muntanya russa en aquest aspecte, no?, com a resultats, no?, no hi ha com a nivell de resultats. És veritat que passem d'un diumenge a dilluns, però dilluns està molt contents, a un dilluns està ja més decepcionats, lògic. Jo crec que el futbol és una mica això. És veritat que, bueno, els equips que poden mantenir més, pues, les victòries són més estables emocionalment, i nosaltres, pues bueno, no poder mantenir aquestes victòries tant a casa com a fora, pues ens costa més, no? A partir d'aquí, bueno, jo crec que el partit de diumenge ens l'hem de prendre, pues, molt bé, com deies tu, per una vegada més donar una bona imatge, que crec que a casa, pues, ho estem aconseguint, de poder sumar i fer-nos forts aquí a la Creu Alta, que crec que és important. I a partir d'aquí, sempre dic, a partir d'aquí intentar créixer, no?, fora de casa. I lògicament que si és contra un equip dels que considerem que són els millors de la categoria, els punts valen el mateix, però a nivell emocional sí que és veritat, pues, bueno, que dius, et veus més a prop, no?, de tot això que diem.
Sí, va, pregunta per Sergi García, protagonista.
Li pregunta per Sergi García.
Com el
veu?
Com el
veu? Un parell de jornades que ha perdut una mica de protagonisme.
Si el veus ja aquesta jornada fins i tot per tornar a la titularitat, o com l'estàs veient?
Bueno, tots els jugadors poden ser titulars diumenge. Sergi García és un jugador més d'aquesta plantilla de 26, amb els tres porters, i té les mateixes possibilitats que tenen els altres. Per tant, està entrenant, bueno, bé. Al final, com dit, jo sóc un entrenador que em baso molt en com s'entrena. I a partir d'aquí, pues, diumenge, decidim a veure qui juga, qui no juga, qui va millor en aquest partit, no? Per tant, el dia a dia és molt important. És molt important, és una mica el que marca l'equip de diumenge, quasi bé sempre. Ens basem molt, jo em baso molt amb això, en com entrena el jugador, en com de concentrat està, les ganes que té, el motivat que està. Tot això després, pues, decidim a final de setmana, del que hem vist durant la setmana, i decidim fer l'11. Per tant, bueno, per això et dic que tots els jugadors poden jugar diumenge.
Sí, Gabriel, recuperes a Àlex Sala després del partit d'ascensió? Et pregunto per l'estat de la resta, si en principi està tothom okay, o hi ha algun contratemps.
Sí, no, recuperem a Àlex Sala. Joanet, que la setmana passada va estar fora de la convocatòria, bueno, per la setmana que havia tingut de viatges i càrrega, també estarà. Estals, que hi ha un despistat que igual no va escoltar, però que va passar un d'això víric el dia abans i no va poder estar amb nosaltres, o sigui, va estar a l'hospital, vull dir, res greu, però vull dir que va ser una cosa que feia que l'havíem de fer descansar, no? Obligatòriament, ja està entrenant amb nosaltres i aquesta setmana estarà disponible. i ja està, jo crec que de la setmana passada sí, tots, aquesta setmana tenim els 20, 26 en aquest cas, 23, si em va dir 23 perquè comptem jugadors de camp i porters, perdó, són 26, 26 jugadors disponibles per demà, o sigui que molt content per això. Això vol dir que el preparador físic està fent una bona feina i els fisios també, i en gran part és per ells, no? O sigui, que tothom estigui bé, jo crec que és una gran notícia, tant pels jugadors com per nosaltres, en aquest cas per aquesta part mèdica, física, de que estan fent les coses bé i que podem disposar de tothom.
Sí, el vull preguntar,
l'únic jugador que no ha jugat és Montero. Si ha vist alguna progressió.
D'actitud que pot estar més a prop de tenir aquests primers minuts.
Sí, la veritat que sí. Sergio Montero, bueno, sabeu la història, som una plantilla que al final, tot i començar tard a construir-la, hem construït una plantilla bastant àmplia, amb els jugadors del filial, que també ja hem incorporat al primer equip, que són Pinyol i Vargas, per tant, al final hem quedat una plantilla bastant àmplia, i al principi i l'última setmana de mercat, bueno, veiem que aquesta posició tenim molts jugadors per dintre, és veritat, inclús amb l'exposició una mica de Pinyol, que va fer una pretemporada molt bona, de fet va jugar i que confiem molt en ell, també, pues bueno, veiem que aquesta posició de dintre, pues la teníem una mica, ho explico perquè ho sapigueu, em sembla que ho vaig explicar, la teníem una mica pues saturada, no? O sigui, teníem bastanta gent dintre i la proposta va ser intentar que pogués sortir, li vam donar aquesta opció, no? Al final el Sergio i li vam dir si es volia quedar aquí seria un mes, evidentment, i està sent entrenant i comptem amb ell per tot igual que comptem amb els demés, i és veritat que està a prop. Està a prop i tinc moltes ganes de dir la veritat, tinc moltes ganes de trobar el moment per poder-li donar els minuts que s'està guanyant el dia a dia d'entrenament. Per tant, estic molt content de la seva reacció. Al final, em sembla que va sortir fa poc un vídeo d'un jugador de l'Atlètic, o que havia sigut del Dani García, sobre el tema dels suplents, i crec que bueno, Montero i més, bueno, en aquest cas que m'has demanat per ell, bueno, és una manera d'aquestes de dir, bueno, no estic jugant tal, ara mateix no estic comptant, i a poc a poc i crec que ho està fent molt bé i s'està apropant, i com t'he dit, a tenir aquests minuts que m'agradaria donar-los. És veritat, et dic que hi ha molts jugadors a aquesta posició, al final hem de decidir, quan fem un canvi al mig, serà Gualda, serà Estal, serà Pinyol, Moja pot jugar dintre, Alberto pot jugar, és que clar, són posicions en les que, i al final pues, hem de decidir una, i la de Sergio pues, la tinc al cap, la tinc molt present, i espero poder ràpid que pugui debutar aquests minuts amb el Sabadell.
Sí, ja que parles de la condició física, toquem fusta, que segueixi així. No sé si has pogut fer un cop d'ull a la gespa.
Sí, ha pogut comprovar la gespa.
Les últimes dues setmanes, de fet, si la veus bé o no?
Bueno, es va fer un tractament de resembre, no? Em sembla, de desembre, una dona va fa 15 dies, més o menys, després de l'últim partit de casa, i no l'hem tocat més. O sigui, no s'ha tocat més, no hem entrenat. Teníem previst entrenar demà, però crec que al final tampoc entrenarem, perquè la pluja d'avui i que possiblement hi hagi demà, pues, el que faríem potser és perjudicar una mica de cara a diumenge, i no l'hem tocat. A veure, jo crec, vist des d'aquí, el veig, miro cada dia, a veure si, dia a dia, a veure si costa veure la millora, però segur que serà, crec que no estarà molt, molt millor que estava el dia del Calahorra, en aquest procés, en aquest, hi ha més sorra, és normal que hi hagi aquest procés, però sí que crec que si el cuidem després del partit un altre cop, fins als 15 dies del pròxim partit a casa, crec que en aquests 15 dies, i no sóc jardiner, o sigui, ho estic dient això, perquè vull que passi això, més que res que vull que passi, i que després d'aquests 15 dies sí que jo crec que podrem veure una millora considerable al camp, però aquesta setmana no està com ens agradaria que estigués.
Una punta més, no? Ens ho deixem aquí molt bé.
Doncs fins aquí, Pau, aquesta roda de premsa de Gabri García, el tècnic del Sabadell, i ens quedem amb aquest detall de que no tindrà baixes per aquest partit de diumenge a les 4 contra l'Eldense, i que la gespa de Nova Creu Alta, pel seu estat i per les pluges, que no es tocarà ni tan sols per entrenar. En un principi estava previst que l'equip s'exercités demà al Temple, a l'escenari d'aquest partit de la jornada 7, però finalment en principi sembla que el Sabadell entrenarà per últim cop a Sant Oleguer abans de veure's les cares amb l'Eldense.
Doncs 18 minuts ha durat avui la roda de premsa de Gabri García. Em quedo també amb les ganes que té Gabri de Sallent de trobar el moment de fer debutar Sergio Montero, i també aquesta frase que hi ha gent que vol que canviï de plantejament, però que això no passarà al Centre d'Esport Sabadell. Res més, no, Sergi?
Està tot dit, Pau.
Vinga, doncs marxem fins a Elda. Que vagi bé.
Igualment.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Seguim endavant amb el programa. A la banqueta rival s'hi asseu diumenge el tècnic que ha dut l'Eldense fins a aquesta segona posició, sent juntament amb l'Alcoyano l'equip més en forma, amb 13 punts dels últims 15 en joc. Canviem d'idioma. Fernando Estevez, Fer Estevez, míster de l'Eldense, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
No sé si con la sensación de ir un poco con esta flecha hacia arriba, como se dice hoy en día, con este 13 de 15 y con ese extra de cómo se remontó el último partido contra el Nastic.
Bueno, yo siempre digo que cada semana es una historia distinta y hay que aterrizar. Lunes para el miércoles empezar a preparar con orden el siguiente partido, y bueno, creo que de momento es pronto, las notas son en junio, la competición acaba de empezar y en ese pensamiento de partido a partido, semana a semana, tenemos que ir. Obviamente vamos reforzados, porque el trabajo bien hecho creo que estamos haciendo va respaldado de puntos, pero no es menos cierto que todavía es pronto y cada partido del mundo hay que prepararlo muy bien.
Sí que es cierto que ayer nos decían aquí en el programa que el Eldense es el equipo que más goles debería llevar, con esta estadística de goles esperados, y también es uno de los que menos encaja de toda la categoría. Imagino que satisfecho por tener este engranaje, estas piezas tan ensambladas, ¿no?, en tan poco tiempo.
Sí, a ver, satisfecho con los comportamientos. Evidentemente también no podemos obviar los datos objetivos que dice que estamos haciendo las cosas medianamente bien. Y es importante que hacer eso gratificante para un entrenador. Pero más que los datos, sobre todo las sensaciones de que el equipo va, de que el equipo quiere, de que el equipo es un equipo con ambición, con hambre. Y bueno, si además eso le suma lo importante, que no podemos olvidar, que es ganar y sumar puntos, porque al final nuestro trabajo depende de eso. Pues con el inicio estamos contentos, pero también tenemos los pies en el suelo y sabemos que esto es muy largo.
No sé, en este sentido, porque has dicho un par de veces ya, ¿no?, el tema de las notas en junio, que esto es muy largo. No sé si uno de los retos más difíciles de este año es cumplir con las expectativas de un recién ascendido, pero acorde a su nuevo presupuesto.
Hombre, sí, nuestro objetivo es mirar arriba, evidentemente. No somos de los tres presupuestos más grandes de la categoría, pero sí entramos, por decirlo así, en el top 8, y evidentemente nuestra responsabilidad es mirar del 8 hacia arriba. Bueno, cuando yo asumí aquí el cargo del equipo, también el cuerpo técnico asumió esa responsabilidad y vamos a tratar de hacer bueno pues todo el trabajo y también la buena plantilla que tenemos. Evidentemente detrás de luego hay mucho trabajo, el proceso es largo, y bueno, yo creo que vosotros tenéis el ejemplo de la temporada anterior, en la que las cosas empezaron no saliendo y al final con Pedro se encauzaron y os quedaste muy cerca de jugar playoff. En este sentido, esto es una carrera muy larga y por eso digo que ir paso a paso, entrenamiento a entrenamiento y semana a semana.
Uh-huh. Hablabas de la plantilla, Fernando. Te quería preguntar por un nombre que evidentemente ha sido muy protagonista durante la semana aquí en Sabadell, que es Pedro Capó, por su pasado aquí en el club, 4 temporadas, siendo uno de los capitanes, uno de los jugadores más queridos. Y de hecho, de ayer también nos comentaban que en cierta manera parecía como que Pedro ya se había convertido en pocas jornadas, y a pesar de no ser indiscutible, en una extensión del míster en el campo. ¿Lo ve así, Fer Estevez?
Sí, primero que en lo personal, Pedro es una persona extraordinaria. En segundo lugar, esa jerarquía que tiene por su trayectoria, creo que también la adquiere a través de su acto en el día a día, de su comportamiento, y es verdad que al final es un jugador importante para nosotros. Al final, en las 6 jornadas que llegamos, creo que ha acumulado 3-4 titularidades, si no ha participado saliendo de la segunda parte, el otro día saliendo de segunda parte y quizás siendo injusto con él porque venía de tres titularidades consecutivas, marcó el gol que nos permitió empatar y que nos abrió el camino hacia la victoria. Y bueno, al final lo importante de Pedro, que es un jugador muy, muy versátil, alguien con mucha experiencia y alguien que en el día a día, aparte de pozo y solución en el juego, creo que nos da muchas cosas en vestuario. No, por eso es capitán en los sitios en los que va y por eso creo que es tan reconocido y tan querido en los sitios en los que va.
Y a nivel personal, ¿qué tal, Fernando Estévez, en esta vuelta a los banquillos después de este impasse de un año entre Badajoz y Elda?
Bien, contento. Creo que después de un año de parón obligado, porque bueno, fue sorpresivo no poder continuar en Badajoz y aún más fue que en el desarrollo de la temporada pues no pudiéramos tener esa posibilidad de poder entrenar en como mínimo en primera red, pues tenía muchas ganas. Y bueno, aprecio el proyecto de Elda y bueno, creo que al final un proyecto humilde, de gente sencilla, cercano, podría decirte que familiar, pero también ambicioso y bueno, creo que congeniamos bastante bien. La verdad que me siento bastante a gusto en la ciudad de Elda y poco a poco creo que vamos dando paso y construyendo un equipo, bueno, que se parece a lo que en principio proyectábamos.
Ya todo esto, y no menos importante ni mucho menos, ¿qué tipo de partido tenemos que esperar este domingo? Que a todo esto no hemos hablado de este Sabadell-Eldense. ¿Qué Sabadell-Eldense se imagina el míster en la cabeza?
Bueno, yo creo que son dos equipos reconocibles, muy marcados. Yo creo que Sabadell es un equipo que elabora muy bien, que juega bien, que es un equipo muy vertical en último tercio, que tiene un buen entrenador, que ya tiene trayectoria y experiencia en la categoría, que viene a hacer buenas campañas, que además, por el perfil de jugadores jóvenes, es un equipo que tiene bastantes piernas, que corre bastante, que se maneja, como digo, bastante bien en ataque organizado, en transiciones, que ataca bien área, que ataca con mucha gente. Yo creo, en definitiva, un equipo con personalidad y que seguramente, estoy convencido, no va a variar mucho su comportamiento, aunque sí, evidentemente lo ajustará en función de nosotros y por parte o en contra. Pues yo creo que nosotros también somos un equipo con una personalidad marcada y también vamos a un equipo, entiendo que vamos a un equipo reconocible, así que yo creo que va a ser un partido bonito porque son dos equipos que proponen, dos equipos que van hacia adelante, dos equipos que quieren y al final, a priori, creo que va a haber un buen partido el domingo.
Y de momento tenemos aquí dos Sabadell, un Sabadell en casa más fiable, más sólido, que está sacando resultados y un Sabadell fuera de casa con este 0-9. Eso el míster rival también lo detecta, lo...
Sí, lo hemos hablado. Es un equipo que se está sintiendo más seguro en casa en este inicio, por lo que tú comentas, porque gana, porque no encaja, porque... Pero al final, si ves los comportamientos tanto dentro como fuera, un equipo que no varía mucho esos comportamientos. Varía más en función de cómo alineen o cómo cambien un poco las características de los jugadores que del modelo en sí, que creo que es bastante clara. Yo creo que el otro día, de manera injusta, prácticamente en el minuto 18 de la primera parte, con una genialidad de Menudo y con un gol en un error que para lo que había hecho el Oroña en ese momento lo penaliza mucho, pues les condena en el partido, pero yo creo que han hecho buenos partidos, tanto o por lo menos que yo he presenciado, tanto en casa como en la salida en Castellón y el último día en Logroño.
Pues Fernando Estévez, un placer que nos hayas atendido unos minutos aquí en Radio Sabadell. Lo decimos a todos, mucha suerte a partir del lunes, pero insistimos que también en este inicio del Elense pues lo tenéis bien encaminado de momento, como decíamos en estas primeras seis jornadas. Que vaya muy bien.
Bueno, gracias. Un abrazo y termino. No me he olvidado de los protagonistas también que vuelven a casa, que son Fernando Pajarero también. Y Xavi, el preparador físico. Así que, de capo, bueno, yo creo que para ellos también va a ser bonito el partido el domingo.
También, para Fernando, para Xavi, para Juanto, para Carlos, para Ramis. Muchos ex del Sabadell ahí en Elda. Un abrazo.
Un abrazo.
L'Hotel Suisse. Una manera diferent d'entendre l'esport.
Doncs les paraules de Fer Estévez, del míster de l'Eldense. 3 minuts per arribar a 3 quarts de 2. Rematem aquesta prèvia del Sabadell-Eldense de diumenge a les 4, des de mitja hora abans. El Sabadell en joc amb les estadístiques i la veu de la Núria García.
El llibre de registre.
Ja hem anat recordant durant tota la setmana que el Sabadell-Eldense d'aquest diumenge serà especial pels retrobaments que hi haurà al camp, especialment pel que fa als herois de Marbella, Pedro Capó i Fernando Pajarero i el preparador físic Xavi Moñino. I és que no tornarem a veure una cosa semblant durant tota la temporada.
La curiositat.
L'Eldense és l'equip amb més jugadors exarlequinats a la seva plantilla. A banda de Capó i Pajarero, també hi ha Juan Tortuño, de no tan bon record, Carlos Hernández i Albert Ramis Luque han passat al juvenil A. Un total de 5, perquè ens fem una idea, els següents en aquesta llista, com a molt, en tenen 2. L'Intercity, amb Benja i Pol Roiger, el Cornellà, amb Ramon Folk i Alfred Planas, i l'Atlètic Balears, amb Forniers i Caixer. En canvi, no hi ha cap ex del centre d'esports a 7 equips de la categoria. Alcoyano, Sociedad Deportiva Logroñés, Sanse, La Nucía, Bilbao Atlètic i Real Unión.
Les xifres del partit.
El Sabadell vol tornar a sentir el confort de la nova Creu Alta. A casa ha tret els 7 punts que té a la classificació i només ha rebut un dels 9 gols en contra que du fins al moment. Ara ve tot això contra Morevieta i Calahorra, tots dos en descens, i un Cornellà que té els mateixos punts que l'equip de Gabri. L'Eldense és segon amb 13, ve d'encadenar 4 victòries consecutives i només ha encaixat 3 gols, sent el primer en aquest rànquing empatat amb l'Alcoyano i el Numancia.
Una mica d'història.
L'última vegada que els arlequinats i els aldencs es van enfrontar va ser la setmana següent al recordat escàndol de les apostes pel 12-0 al miniestadi contra el Barcelona B. Ja amb moltes baixes a la plantilla rival, l'equip de Guillermo Fernández Romo se'n va aprofitar per sortir amb una maneta del Pepi Cuamat. A la nova Creu Alta existeixen 2 precedents, l'1-1 de la primera volta d'aquella mateixa temporada 2016-2017 i la golejada de l'any anterior amb Miguel Álvarez a la banqueta. Un 4-1 remuntant la diana inicial de l'ex arlequinat Canyades amb gols de Gotor en pròpia, Manel Martínez, Bruno Vinicius i Marc Fernández.
Amb el xiulet a la mà.
Un col·legiat desconegut per a tots dos, Armando Ramo Andrés, saragossà de 31 anys, que amb aquesta du 4 temporades a la categoria de bronze. Aquest curs ha xiulat 2 partits al grup 2 sense cap victòria local. La Nucía 1, Nàstic 1 i Real Unión 1, Alcoyano 2. Té una mitjana de 5,15 grogues per partit i, en canvi, només ha ensenyat 3 vermelles en tota la seva carrera.
El llibre de registre de l'hotel.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
Seguim aquí a l'Hotel Suís, últim quart d'hora de programa. Hem de parlar també del juvenil del Centre d'Esports Sabadell, perquè si el primer equip es veu amb les cares amb un candidat a estar a la part alta, el juvenil A també rep a Olímpia un dels conjunts més potents de la divisió d'honor, com és el Real Zaragoza. De fet, els blanquillos són els líders del grup després de 4 jornades i arriben invictes al partit amb 10 punts de 12 possibles. Marc Nomen, el tècnic del Centre d'Esports, destaca el potencial del rival.
Zaragoza tenen molt bona plantilla, tenen ja diversos jugadors que tenien de l'any passat, inclús han fitxat algun jugador que era de segon any que ja havia competit en aquesta categoria. És un bloc molt sòlid que normalment fora de casa acostuma a fer els partits molt d'esperar-te, de sortir a la contra, o sigui que m'espero un Saragossa molt perillós i on haurem d'estar fins en molts registres per aconseguir tombar-los.
El juvenil del Sabadell, recordem, és a la part mitjana baixa de la taula amb 4 punts i ve de perdre a la Ciutat Esportiva Joan Gamper contra el Barcelona. També va caure davant els Blaugrana, en el seu cas contra el juvenil B del Barça, el segon juvenil arlequinat, que tindrà una sortida complicada a Lliga Nacional amb la visita al Nàstic Manresa, i a la mateixa Nacional el Mercantil rep el Joan Murtró al Lleida buscant donar continuïtat al bon inici de temporada, amb 4 punts de 6 possibles i havent aconseguit un triomf de prestigi en l'última jornada al camp del Girona B. Horaris, dissabte a les 4 el partit del Divisió d'Honor del Sabadell contra el Zaragoza Olímpia, diumenge a 4:45 el Mercantil Lleida a Raona Marinals, i a les 6 la visita del juvenil B del Sabadell a Manresa. Manresa. I pel que fa al filial, segona jornada pel Sabadell B a Primera Catalana i segona consecutiva a Olímpia. Després de la remuntada contra el Sant Mauro i el triomf final per 5-3, els de Jordi López s'enfronten ara al primer cué de la Lliga, un Tàrrega que va caure en l'estrena per 0-3 contra el Mollerussa. Vladis Kopotun, atacant dels Arlequinats, assegura que només els val fer el 6 de 6 a casa per començar amb bon peu.
Al final, l'objectiu al jugar los dos partidos en Olimpia es sacar 6 de 6, empezar más bien tranquilos, sin preocupaciones, e intentaremos que este fin de semana no haya sorpresas y solventarlo más fàcilmente.
El Sabadell B Tàrrega de Primera Catalana arrencarà demà a 6:45 de la tarda a Olimpia, just després del partit del juvenil A.
Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Més coses. En ciclisme, David de la Cruz tanca demà la seva temporada 2022. El ciclista sabadellenc ha estat un dels 7 seleccionats pel seu equip, l'Astana, per disputar el Giro de Lombardia, l'últim monument de la temporada, amb 253 quilòmetres entre les localitats italianes de Bergamo i Como. L'anomenada clàssica de les fulles mortes també suposarà la retirada del seu company Vincenzo Nibali i del murcià de Movistar Alejandro Valverde. I a tot això, la Unió Ciclista Sabadell va celebrar ahir al vespre a Cal Balsac el segon col·loqui amb motiu del seu centenari, enfocat en aquest cas al voltant de l'organització de proves ciclistes. Entre els assistents, membres de les diferents federacions, la regidora d'Esports Laura Reyes o el secretari general de la Volta a Catalunya, Víctor Mur. I en aquest sentit, ahir va ser un dia molt especial després de fer-se oficial l'assignació d'una final d'etapa a la ciutat de Sabadell. Es notava l'orgull entre els membres de la Unió, qui portaven mesos demanant-ho, i nosaltres vam poder conversar uns minuts amb el seu president, el Miquel Borràs. Miquel Borràs, president de la Unió Ciclista Sabadell, què tal, com estàs?
Bé, molt bé, fins al moment.
Bé, ara ja tenim de tot confirmat, eh? Ja podem dir ben alt que Sabadell acollirà un final d'etapa de la Volta a Catalunya, sí. Coincidint també amb el centenari de la Unió Ciclista Sabadell, per tant, motiu d'orgull i satisfacció, no?
Oh, i tant, clar que sí, vam ser els que vam incitar més a la Volta perquè vinguessin aquí, es van començar a posar en contacte amb l'Ajuntament i bueno, hem arribat a el que es pretenia, de que a la Volta vingués aquí a Sabadell, encara que nosaltres no som els que organitzem ni els d'allò, però bueno, vam intentar veure si es podien posar d'acord i així ens ha arribat.
La reivindicació inicial, tu ara ho deies, la vau fer vosaltres vau ser els que vau posar una mica el crit al cel i vau dir, escolta, fem 100 anys, ens agradaria que la Volta o la Vuelta passessin per aquí, no?
Sí, sí, així ens va ser, nosaltres vam plantejar-nos-ho, vam dir, bueno, i si preguntéssim aviam si, i així ens va ser, vam contactar amb Rubén Peris i va dir, sí, sí, que pot ser perquè en fi, hasta ens agrada venir aquí a Sabadell. I llavors va ser quan també vam parlar amb l'Ajuntament i va dir, bueno, doncs ens posarem en contacte els dos i arribarem a un acord. I així ens ha sigut.
I fins i tot serà una mica el que dèiem, no? El colofó ideal als actes del centenari de la Unió.
Bé, el sapiguer que es fa la Volta ara en el centenari és perfecte, molt bé. El que passa que, esclar, la celebració serà l'any que ve, perquè està clar, el 22 doncs, no hi vam arribar a temps. No va arribar doncs, a connectar Ajuntament i Volta per arribar a fer-ho aquest any. Per tant, és un aconteixement dintre del centenari, que ens agrada molt que hagi sigut així, i llavors doncs, bueno, la celebració serà l'any que ve.
I que feia molt que no teníem ciclisme de primeríssim nivell aquí a Sabadell. Repassant dades, pensava, ostres, és que des de principis dels 2000 que va venir aquí la Vuelta a Espanya uns quants anys teníem sortides també i la Volta a Catalunya feia molt que no teníem aquí ciclisme.
Sí, que no teníem res de ciclisme professional. Només hem tingut doncs, el que fem d'elit i sub-23, que és clar, és l'esgaló que hi ha anterior a tota aquesta gent. Però bueno, diu que mentre arribi no passa res.
Suposo, Miquel, que per vosaltres ara venen uns mesos de feina, perquè no queda tant, estem parlant del mes de març, això és d'aquí mig anyet aproximadament. Sí. Imagino que des de la Unió voldreu també tenir la vostra quota de protagonisme, no? Intentar també doncs, que se us reconegui, fer-vos veure.
No, home, tant, nosaltres que se'ns reconegui i fer-nos a veure és el que intentem que sigui així, que reconegui el que estem fent. En plan modest, molt modest, perquè totes necessiten molts diners i no en tenim, vol dir que els hem d'anar a demanar tot arreu, anar com aquell que diu, demanar caritat, però bueno, sí, l'any que ve tornarem ja altra vegada amb les clàssiques que fem de campionat de Sabadell, que ja crec que serà el 92, i el trofeu Joan Escolà, que també el 93, bueno, en fi, ja hi he perdut el compte, i l'Escolà que serà el 52, crec, vol dir que tot això és el que mantenim i que és el que podem arribar a mantenir pues, rascant aquí, rascant allà i arribar pues, a poder pagar el que es deu de totes aquestes històries.
Potser estem fent volar coloms, però també és una època i és un any on coincideix que tenim un ciclista de primera divisió, World Tour, com és el David de la Cruz, que aquí ara fa unes setmanes a Calbalsà, que el vam tenir juntament amb ciclistes sabadellencs del passat, com els Túñiga, Esparza i companyia, i ve una fornada del futur també interessant, el David Domínguez, que va guanyar, per exemple, també aquí a Sabadell fa no gaire el Campionat de Catalunya, el Rota, etc. No sé si és una data o és una data on també es pot agrupar, es pot fer alguna mena d'homenatge al ciclisme sabadellenc del present, del passat i del futur.
Bueno, sí, pot entrar dintre de tot això, perquè fins ara no havíem tingut, per exemple, tres corredors que estiguin dintre del professionalisme. No els havíem tingut. Vol dir que tot això és de tenir en compte per part de l'afició, de que és molt difícil, encara que nosaltres no puguem tenir cap equip, perquè avui dia això és prohibitiu, no... És impossible poder mantenir un equip, que és el que ens hauria agradat, tal com hi hem tingut anys enrere. Però bé, hem d'acollir-nos en el que tenim i lluitar amb el que tenim i amb el que puguem.
Miquel, l'última. Anem a fer una mica de ciclisme ficció. Si no em dius que tens més informació, aquesta etapa en final a Sabadell, com li agradaria al Miquel Borràs que fos? Es rumoreja que potser la sortida és a Martorell. Sembla que quadra per una mica les ciutats, sí. Sortides i arribades. Per on hauria de passar l'etapa de la volta aquí?
Home, si surten de Martorell, lo lògic és que passessin també per Montserrat i passessin pels 11 de Martorell, que són la pujada de Montserrat. Seria interessant perquè l'etapa fos moguda i tingués un valor, podríem dir-ne, excepcional. I per al voltant d'aquí a Sabadell, pues, bueno, els 11 i després una volta per aquí al Vallès per la part de Sant Llorenç i aquestes poblacions que hi ha aquí al nord, que són espais molt agradables i de paisatges molt bonics.
Estanalles, Granera, tot això que ens ho coneixem també a la perfecció del Campionat de Sabadell i del Joan Escolà. Sí. Doncs veurem com es dissenya al final d'aquesta etapa i si tenim aquí una arribada a l'Eix Macià a l'esprint o ve algú en solitari, petit grupet.
Normalment el ciclisme professional ja, i ara aquests últims anys, ja comença a ser com abans, que hi ha molta guerra, i no és com temps enrere, que era tot molt monòton i no veiem massa batalla, que diem, no? I ara sembla que la cosa aquesta s'ha despertat i és el que ens fa viure que el ciclisme sigui més interessant i que sigui més bonic.
Doncs Miquel Borràs, felicitats per la part que us toca, per haver aconseguit doncs, que en l'any del centenari de la Unió Ciclista Sabadell doncs, tingueu aquesta confirmació d'una etapa aquí a Sabadell, tot i que la celebrarem i la gaudirem l'any 101 de la Unió Ciclista Sabadell.
Ah, sí mateix, sí. Esperem que tot sigui així i molt bé. Moltes gràcies de que puguem explicar-ho.
Últims 4 minuts i mig del programa. En vol, a l'Eduard Gràcia masculí li toca afrontar un dels compromisos més complicats. A la Primera Nacional, en un moment de molts dubtes pels verdiblancs, amb dues derrotes consecutives i tot just 2 punts de 6 possibles, els graciencs reben al carrer Bocatxo un dels favorits a l'ascens i l'actual líder de la Lliga, l'Esplugues. Els del Baix Llobregat, que venen de descendir de plata, han començat la temporada amb uns números que imposen respecte, plena de victòries i amb una mitjana de 10 gols de diferència a favor per enfrontament. Cesc Borrell, el tècnic de l'Eduard, confia en l'estil de joc del seu equip per tenir opcions.
Esplugues és un equip amb molta experiència, que ve d'un any a plata, que això els ha fet millorar, però bueno, sí que és cert que ens trobarem un equip molt madur, un equip molt dur a nivell defensiu, molt més gran que nosaltres, però sí que tenen un ritme de joc un pèl més baix que el nostre. Intentarem nosaltres fer mal amb aquestes accions més de transició ràpida, anar a desgastar. Aviam si tenim oportunitats a final de partit d'estar en situació de guanyar-lo. No?
Hi haurà doble cita al carrer Bocatxo, primer amb aquest duel de la Primera Nacional masculina, a les 6 demà i just després a les 8 el femení de l'Oar, que rep la visita d'un Sant Vicenç que posarà a prova també el gran inici de temporada de les de Carol Carmona. Només hi ha dos equips en el grup C de plata que han sumat el 6 de 6, d'una banda el Mislata, de l'altra les verdiblanques. Jana Sobrepera, la màxima golejadora de l'Oar i de la Lliga, no està disposada que la ratxa s'acabi ara i menys jugant de local.
Principalment que és un partit a casa, i a casa no podem permetre cap derrota. És casa nostra i és la nostra afició, i sigui el Sant Vicenç, sigui l'últim de la Lliga, s'ha de lluitar al màxim perquè els punts s'han de quedar a casa.
El rival, el Sant Vicenç, és un dels 5 conjunts que venen just per darrere del Gràcia a la classificació amb 4 punts. Vinga, 2 minuts i mig per arribar a les 2, moltíssima teca avui. Iker Pajares té cita important aquest cap de setmana a Filadèlfia amb el US Open de Squash, un torneig categoria platí del circuit PSA, on per tant hi seran els 8 primers del rànquing mundial. Serà el tercer campionat per l'esquaixista del tenis Sabadell després de reaparèixer fa gairebé un mes amb l'Open de França primer i la setmana següent a Egipte. Pajares ha confirmat que es troba en plenes condicions abans d'aquesta cita als Estats Units.
Ja em sento en molt bona forma, he tingut un parell de campionats bons, on he tingut dolor, he tingut bones sensacions. També aquesta setmana s'he sumat molts partits de lliga i moltes hores d'entrenament. Em sento molt, en molt bona forma, tant física, mentalment com a pista. Així que tinc moltes ganes d'afrontar aquest nou repte.
Pajares ha estat relativament de sort en el sorteig del quadre i el seu debut a 3:15 de la matinada de dissabte a diumenge, hora d'aquí, serà contra el local Timothy Brownell, que tot i accedir al torneig amb una wildcard, és el número 65 del món. En cas de passar a segona ronda, això sí, es veuria les cares amb l'egipci Mohamed El Shorbagi, 5è cap de sèrie. Escoltem també declaracions acabades de sortir del forn de Claudi Martí, que ha presentat els avals per ser candidat a la presidència del Club Natació Sabadell.
Un model nostre, que és el club d'aquí 10, 20, 30 anys, contra un model de club que el que pretén és tornar 30 o 40 anys enrere, jo crec que són models defensables, però que m'agradaria que es fes des de la perspectiva de contrastar opinions, de contrastar projectes entre els candidats, entre les candidatures, davant del soci, i no entendria que això no es pogués fer d'una forma clara i oberta i que el soci pogués, diguem, tenir tota la informació i veure com cada un dels candidats, doncs, defensa les seves propostes, les argumenta d'una forma pausada, clara, i deixant de banda, doncs, qualsevol tentació de populisme, demagogia o qualsevol altra cosa que no fa cap benefici al club.
Martín ha presentat 1902, 829 signatures hauran de ser vàlides. Estem pendents de la xifra de l'equip d'Antonio Ortiz. Res més, mig minut per arribar a les 2, ens quedem sense temps. Una abraçada del Toni González, ara ve el Notícies Migdia amb la Núria García. Nosaltres ens hi posem aquest diumenge a partir de 3:45 amb el Sabadell Eldense. Adeu!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.